Una de les innovacions tècniques que assisteix a l'actualitat al món audiovisual és, sens dubte, el 3D. La indústria cinematogràfica nord-americana ja han fet servir aquesta plataforma per presentar mundialment les seves produccions amb èxit històric d'espectadors. Però com es pot traslladar aquesta tecnologia a un museu? Us diem que no cal anar molt lluny. El museu de la nostra ciutat acollirà en els propers mesos una plataforma didàctica en tres dimensions. Parlem amb el director del museu de la nostra ciutat, Lluís Campins. Molt benvingut.
Hola.
Com sorgeix aquesta idea, Lluís?
Doncs en el context de la museïtzació del monestir, en aquest projecte de museïtzació que anem implementant per fases i que de moment ja hi té instal·lada una sala, la sala d'arquitectura, que és la sala que hi ha a la planta baixa, que explica l'evolució arquitectònica de l'edifici, i una primera sala de l'explicació històrica del monestir com a institució medieval, com a institució monàstica, vaja. Com deia, aquesta és una primera sala de tot un discurs que explicarà l'evolució històrica i el paper del monestir a l'art de la història. Doncs en aquest context d'elaboració d'aquest projecte, una de les coses que volem explicar és com era Sant Cugat en diferents moments de la història. I a partir de la informació que ens aporta la documentació històrica, concretament els diversos capbreus, que seria semblant, diguem, el que avui en dia entendríem com una declaració de renda, és a dir, la declaració dels impostos que pagaven els vilatans en el monestir, amb la informació que comporta aquesta documentació, estem treballant en la presentació d'un mòdul que ens permeti visualitzar la vila i el territori de Sant Cugat en diversos moments de la història. Com en aquest moment estem treballant en dos períodes històrics concrets, el segle XI i el segle XV.
La importància més destacable d'aquest projecte, sens dubte, és que serà una de les primeres, segur, de Catalunya, però potser també de l'Estat espanyol.
Així interactiu. A veure, hi ha alguns mòduls museogràfics semblants. Ara penso en un, per exemple, que hi ha al Museu d'Història de València, però amb les característiques d'aquest, és a dir, aquest tindrà també la possibilitat de tindrà diverses formes de plantejament, d'ús per part del visitant. Hi haurà alguns vols predeterminats, diguem-ne, que estaran, diguem-ne, prefigurats i que no permetran un vol lliure, però també hi haurà la possibilitat o l'opció de volar lliurement, diguem-ne, de fer realitzar un vol lliure guiat, autoguiat pel mateix visitant, pel damunt d'aquest territori, com deia, del terme de Sant Cugat al segle XI i al segle XV. I també en el segle XXI, perquè també incorporarem aquesta possibilitat per tal de poder, diguem-ne, fer més comprensible aquesta, la ubicació dels elements històrics, no? Aquesta llibertat en la interacció i en la interactivitat i en aquesta llibertat de vol, diguem-ne, que proposarà aquest mòdul, doncs certament no conec ara mateix altres paral·lels ni al país ni a l'Estat.
Expliquem una mica com serà l'activitat concentrada en aquesta plataforma. El visitant arriba, puja en aquest mòdul?
No puja, serà un ordinador. De fet, serà un ordinador. La formalització encara està per definir. De fet, el programa el tindrem enllestit els propers mesos, però l'accés per part del visitant segurament trigarà una miqueta més, és a dir, no sé si abans de final d'any, diguem-ne, podrà haver-hi un mòdul accessible al visitant, és a dir, nosaltres ara estem treballant en la vessant tècnica, la part tècnica, el tindrem enllestit segurament en els propers dos mesos, després caldrà veure com presentar-ho. Llavors, el que sí que no serà, diguem-ne, no serà per entendre un simulador de vol en el sentit que moltes vegades ens imaginem com una cabina d'avió, per entendre'ns, en la qual puges i voles, sinó que estarem davant d'una pantalla d'ordinador. Aquesta pantalla d'ordinador, hi haurà una sèrie d'opcions que permetran accedir a diferents moments històrics, i dintre d'aquests moments històrics et permetrà o bé fer un vol per ordinador pel món del territori, o bé triar uns temes. Per exemple, doncs, vull veure les masies que hi havia en el segle XV, que estan documentades i que sabem que hi eren, on són, llavors apareixeran, diguem-ne, on són, i llavors la màquina podrà realitzar també un vol prefigurat. O també es podrà visitar la vila, com deia, la vila del segle XI o del segle XV, amb informació d'algunes de les cases, doncs, del nom dels propietaris o els habitants de les cases i de la feina que es dedicaven. Tot això, diguem-ne, serà, com deia, un joc, per entendre'ns, per ordinador. Estem treballant perquè la visualització sigui el màxim d'espectacular, per entendre'ns. Vull dir, ens agradaria que fos amb una pantalla de plasma gran, però aquests detalls tècnics encara s'estan acabant d'enllestir tècnicament amb les empreses, diguem-ne, de software i hardware amb què estem treballant ara mateix.
Això trenca una mica amb el que és la línia del museu, que de moment és la visió monàstica del que era el monestir de Sant Cugat.
De fet, a veure, el museu del monestir, per entendre'ns, té com a funció bàsica la museïtzació que s'està fent aquí en el museu, té com a funció bàsica explicar el monestir i la seva història, la seva importància. Però hi ha una part, diguem-ne, que històricament està íntimament vinculada al monestir, que és el naixement de la vila. És a dir, la vila de Sant Cugat neix al redós del monestir. I, per tant, d'alguna forma també és una exemplificació d'aquest poder que anem explicant i que anem desglossant al llarg del que anirem desglossant i que anirem explicant al llarg de l'exposició permanent d'aquesta museïtzació. Perquè, diguem-ne, la relació entre aquesta vila i el monestir, doncs, il·lustra el poder feudal que tenia aquesta institució en el context de la Catalunya medieval. Ja que estem parlant que a redós del monestir neix una vila i que fins i tot s'arriba a crear un consell de la vila supeditat al poder monàstic, tot això ho estem explicant, doncs per què no fer un viatge en el temps i traslladar-nos al Sant Cugat d'aquests moments històrics de què estem parlant, no? Aquest és el context. És a dir, la musicització d'aquí del monestir no parla d'una forma exclusiva del monestir, sinó sobretot del monestir perquè és l'edifici on es troba, però alhora també perquè en la història local el monestir és absolutament determinant. I, per tant, també parlant d'història local, el pes que ha de tenir l'explicació del monestir ha de ser sempre molt important. Per tant, no és que trenqui, diguem-ne, amb la línia que s'està desenvolupant, sinó que al revés, és part, una part lògica d'aquest desenvolupament narratiu, no? És a dir, la vila neix a redós del monestir, supeditada en el poder del monestir, fins que en el segle XIX s'allibera del poder d'aquest monestir.
Un projecte, de totes maneres, amb una inversió econòmica forta, degut a la tecnologia, no?, que estem fent servir?
Sí, clar, els elements tecnològics són cars de fer, de produir, però en general l'arquitectura, podríem dir l'arquitectura museística o l'arquitectura museogràfica, és cara en general. Perquè es tracta de fer elements, no són elements realitzats en sèrie, sinó que són elements singulars. Tots els museus, sobretot els museus que estan específicament pensats, que tenen un disseny personalitzat, doncs tenen això, un disseny personalitzat, és a dir, un dissenyador ha definit com han de ser els mòduls, com han de ser les vitrines, com han de ser com s'han de disposar els elements, i tot això no existeix d'una forma estàndard, sinó que s'ha de construir. Per tant, sempre per definició el cost, podríem dir, de construir o de construir un museu sempre és elevat. Certament els mòduls informàtics, els mòduls basats en les tecnologies de la comunicació són cars. Són cars en la seva realització perquè intervenen molts especialistes, intervenen des de l'historiador, en el nostre cas, que ha d'esbrinar, per exemple, d'estudiar, per exemple, doncs, a quines zones de la Obaga de Collserola hi havia hortes i a quines no, o l'historiador que ha d'esbrinar per on passaven els camins, doncs, com deia abans, en el segle XI o en el segle XV, als programadors informàtics, programadors que elaboren els escenaris en tres dimensions, en 3D, és a dir, intervenen una quantitat important de professionals especialitzats. Després, quan aquesta feina important ja està realitzada, podríem dir que el més barat és la seva presentació, no? Per tant, són cars en la seva producció, però tot en el món, podríem dir, de la museografia ho és en un moment o en un altre, no? Perquè es tracten tot de peces fetes expressament i això, diguem-ne, la no existència d'una producció en sèrie d'aquests elements doncs els fan més cars en general sempre, no?
Aquesta producció de l'estructura del mòdul ha anat a càrrec de l'Escola d'Arquitectura de la nostra ciutat, precisament?
Mm-hmm. De fet, aquí intervenen hi ha participat diversos professionals, diversos historiadors i més. A nivell tecnològic, els nostres socis, podríem dir, són, per una banda, d'una forma molt, molt important i molt determinant, l'Escola d'Arquitectura del Vallès, un laboratori d'arquitectura virtual que es diu Cairat, dependent, o que forma part d'aquesta Escola d'Arquitectura del Vallès, i un altre dels nostres col·laboradors o socis en aquesta aventura és GeoVirtual, una empresa que té una plataforma de vol interactiu a sobre de la qual s'ha construït, diguem-ne, aquest discurs històric.
Una forma interactiva de fer ciutat, una molt novedosa, això sí, Lluís Campins. Moltíssimes gràcies, director del Museu de la nostra ciutat, per atendre de nou els micròfons de Cugat.cat.
Moltes gràcies a vosaltres.